migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, com sempre, us parlo encantat, en aquest cas. Tenim un problema i cada cop el problema és més seriós. És un problema amb el sector primari. I el sector primari té aquest nom de sector primari perquè és la base, és l'essència d'entrada de la nostra alimentació. Podem començar per aquí. En aquest cas, parlo de la pagesia, parlo de la pesca, i és una situació que és que té, no només és un front, estem parlant d'uns fronts realment importants als que hem de parlar de tot això, eh? Uns fronts importants. Primer, parlem, evidentment, d'un context de canvi climàtic. En el context que estem de canvi climàtic ja veieu que les collites, doncs, haurem de mirar cap on va tot això. En parlarem aquests dies, la setmana que ve segurament parlarem de la verema i parlarem de com està afectant la sequera a la verema. L'any passat, d'entrada, que estava en una situació hidrològica encara pitjor, no és que sigui bona la d'ara, perquè sí que és veritat que ha plogut, és veritat que s'han recuperat una mica els embassaments, però no estem per tirar coets. Això també, i hem de continuar amb les orelles aixecades. Però si mirem dades de l'any passat en qüestions de verema, i concretament l'any passat la DEO, la denominació d'origen Empordà, va baixar un 20% la producció. Això està a un pas del drama. A un pas. Ja ho és, eh? És a un pas del drama. I si en parlem d'aquest any, doncs estem parlant tres quarts del mateix. No anem més allà, eh? Això què significa? Significa, bàsicament, i continuo parlant, ja que he començat a parlar de vins, continuo parlant del raïm i dels vins. Això què significa? Significa que al baixar la producció i tenir un context de canvi climàtic significa que aquí plou menys, però significa que altres llocs d'Europa també tenen aquest canvi climàtic i la temperatura i el clima és més adient per cultivar raïm. Allà on la vinya no hi podia estar per qüestions climatològiques, ara sí. I això què significa? Significa, evidentment, que entra més gent a competir, entra més gent a produir, i significa que posen en perill, doncs, el nostre vi, que és un sector també força important, no? En les nostres DO. Ja no només parlo de les catalanes, parlo de tot Espanya, bàsicament, eh? És una qüestió evident. Puja la competència. La qüestió del sector pesquer és molt diferent. És molt diferent perquè estem parlant de, primer, subsistència i després relleu generacional, a part de tota la història. Mireu, el sector pesquer a Espanya genera el 20% de la producció total de la Unió Europea. El 20%. De fet, en tot cas, és veritat que la flota de la Unió Europea està experimentant un creixement econòmic, però això no significa que la pesca estigui lliure de reptes o amenaces. És una indústria molt globalitzada i a més, amenaça també el relleu generacional, tot això, i gent que ja no pot arribar. Parlem d'aquesta situació del sector pesquer, concretament ja enfocat des de Catalunya, i en parlem amb el senyor Xavier Domènech, que és secretari de la Federació de la Confraria de Pescadors de Tarragona. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Xavier. Sembla que la situació no és de les millors, no?
No, últimament s'estan prenent tota una sèrie de mesures per preservar el recurs, que amb això no és que el sector no està en contra. El que passa és que no ens escolten. Vull dir, nosaltres estem el dia a dia allà, les flotes han baixat molt i, per tant, s'ha reduït molt l'esforç pesquer, i coses que nosaltres doncs proposem per prendre mesures no ens escolten. I ara l'última és aquesta. M'han proposat una veda són més dos mesos de sardina, però en acabat nosaltres fem 2 mesos de veda, que per tant serien 6 mesos de l'any que es pot pescar sardina, no? I aquests 6 mesos també van una mica en contraposició, perquè aquí a la nostra zona el habitual és pescar sardina i seitó barrejat. Llavors ens trobarem en molts casos que per anar a buscar el peix, l'alceitó, igual matarem sardina, i per tant no veiem que sigui una mesura adient a prendre aquí. I llavors, bueno, això ho hem mirat d'explicar al Ministeri, i bueno, ahir estem, perquè això entra, ahir està en vigor, el que passa que encara no ha entrat a l'octubre, comença el període d'on no es podrà pescar, i bueno, ens trobarem amb aquesta situació. I llavors l'encerclament aquí, així com al nord, tenen moltes possibilitats per poder pescar diferents peixos, aquí hi ha sardina i seitó. No?
D'acord.
O sigui, hi ha aquesta dualitat, i per tant, si la sardina no s'hi pot anar, la gent anirà al seitó, rebentarem el preu del seitó, perquè això també és un equilibri, explotarem més el seitó, i per tant, i matarem sardina sense voler, però la matarem. I damunt tindràs un valor damunt de la barca per poder vendre, que jo són diners, i es tindrà que eliminar, tirar, desfer, sense cap tipus de benefici, no? I aquestes coses són les que nosaltres no entenem.
Llavors, quines són les mesures que s'han proposat i que no escolten?
Bueno, n'hi ha moltes, eh? Vull dir, hi ha tancaments d'algunes zones de reproducció, hi ha el fer les vedes de diferent manera. Una que sí que ens van acceptar va ser el fer l'increment de talles del peix, perquè a més, s'adona la situació que la sardina i el seitó petit normalment no té preu. Mm. La gent vol sardina i seitó d'una mida més gran, no? Llavors, aquesta era de les que sí, no? Però se van baixar els cupos, o sigui, hi ha uns cupos, tu tens unes possibilitats de pesques, unes són diàries i les altres són setmanals. Mm. Tot això també es va baixar, que tot això també estàvem d'acord. Però, bueno, aquest és inacceptable, aquest no, perquè farem mal sense voler. Igualment, anant al seitó, matarem sardina, aquest peix no els podrà aprofitar, i, bueno, no sé, tots hi tenen tota una sèrie de mals caps. I això és un mas, perquè a més, enguany portem una temporada que no és precisament bona de captures ni de sardina ni de seitó. Llavors, doncs, clar, s'ajunta, tenim problemes de relleu generacional.
Mira, per aquí volia anar jo, Xavier. Primer, quan s'ha reduït la flota, per exemple, des de fa uns anys fins ara? I després, el problema del relleu generacional. Sembla que la professió no és... Els joves no ho veuen com una sortida.
Bueno, perquè a vegades és... O sigui, jo penso que el sector té futur, que és un bon ofici, és molt vocacional, és bucòlic, no? El fet d'anar a pensar, sí, sí. És una cosa molt bonica, no? Treballar de dilluns a divendres... Vull dir, la gent s'ha estat guanyant la vida fins ara, el que passa, doncs, que cada vegada anem donant una volteta i cada vegada costa més, no? Però, doncs, clar, el propi pescador, que tot això era una mica tradicional, que passava de pares i fills, els propis pescadors no volen que els seus fills continuïn amb l'ofici. Llavors, clar, qui té una barca potser estan una mica més obligats, que tampoc, però ja els mariners de tota la vida, que tota la vida els van passant de pares a fills, doncs aquests, mira, avui dia tothom, qui no vol ser que tingui una carrera universitària o que faci un funcionari o que faci un horari d'oficina, que això no, a la mar no hi és. A la mar no hi és.
Home, però peix sempre es vendrà, vull dir que el futur té la professió.
Sí, sí, i ja està. I en acabat hi ha una altra cosa molt curiosa, perquè aquestes mesures és per tot el Mediterrà, i tot el que nosaltres estem reduint l'esforç pesquer, que ho estem fent, llavors hi ha zones com el Magreb que l'estan incrementant. Aquí, en quant a capacitat de pesca, no es nota, però tu imagina't Andalusia, que tenen Àfrica a tocar, i el veuen. Tu estàs deixant de pescar i ells estan incrementant el seu esforç. I llavors, tot aquest peix, al final, tot aquest peix, amb unes altres condicions, amb unes altres qualitats i tot això, tot aquest peix acaba entrant a la península. M'entens?
Ja, és una mena de competència deslleial, no, tot això?
Clar. Vull dir, és que nosaltres aquí estem lligats i nosaltres aquí les normatives són molt, molt estrictes. El pescador les estem complint, ens estem esforçant i tot això, perquè en cap vegis, bueno, això, per exemple, passa amb la tonyina. La tonyina hi ha uns cupos per poder pescar que són molt, bueno, uns cupos i gent que no pot pescar. I en cap tu veus flotes del Marroc que agafen el que volen i més. I aquest peix, al final, d'una manera o de l'altra, acaba entrant aquí a Espanya, a Europa, eh? Vull dir, no, és, el peix està molt globalitzat.
Mm-hmm. Clar, clar, no, no, és el que en una funció no serveix de res. Aquí frenar, si d'altres llocs ens venen a, és bé, el peix, vull dir que no, no és una qüestió de... d'aquestes aturades. Xavier, et feia abans una pregunta, no sé si hi ha alguna xifra concreta sobre la reducció de la flota, per exemple. Com s'ha reduït aquesta flota fa uns anys ara?
Hi ha una dada que es diu molt, que és que en els últims 10 anys un 50%.
Ostres, poca broma.
Aquesta dada es repeteix, vull dir, això. Clar, això també hi veia estadístic, clar, que s'agafi menys peix. Vull dir, a vegades quan diuen també les morts són perversos, no? Mm. És que s'agafa menys peix, home, és que hi ha la meitat de barques.
Clar.
El que passa que nosaltres pensem, bueno, ja està bé que hi hagi la meitat de barques perquè segur que és una disminució d'esforç pesquer, vull dir, això no ens ho pot negar ningú, no?
Home, però... està clar, si hi ha la meitat de barques es pesca com a mínim la meitat.
Bueno, no és tampoc així, perquè el que pesca té més possibilitats, eh?
Ah,
no,
vale.
No, però bueno, el que es pesca menys és segur, perquè quan una barca d'encerclament hi ha molts dies que no agafen res, ha fet porra, no ha agafat res, doncs bueno, això abans se multiplicava pel doble de barques, vull dir, si hi ha cada dia un 20% que no agafa peix, doncs aquest 20% és de 10 barques o de 50. Abans, a Tarragona jo vaig conèixer, jo porto 35 anys al sector, jo vaig conèixer 45 barques d'encerclament i ara en queden 6 o 7.
Carai.
I la reducció és això.
Carai.
A la Ametlla n'hi havia 8 o 9 i en queden 2.
Ostres.
És que, a més, la flota que ha quedat d'encerclament a la província, estem parlant de 10 barques. 12, és que molt poc.
Uh-huh.
I, per tant, la capacitat de pesca que tenen és la que és. I tot això costa, i ho expliquem, i ho diem, i volem fer veure, i clar, no són matemàtiques, no pots dir, no, mira, doncs ara 4 mesos no pesquis. Mira, vale, què feia aquests 4 mesos?
Ja.
És que a vegades nosaltres mateix parlem, quan hi va haver un problema de seitor al Cantabri, vam parar la pesquera 3 anys, i 3 o 4 anys no es va pescar seitor. Doncs, bueno, sí, és que quasi que sembla... preferim que ens facin una actuació d'aquest tipus a que no et digui no, vés a pescar d'algú que no hi ha, m'entens?
Sí,
no.
Perfectament. Doncs, senyor Xavier Domènech, secretari de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i haver-vos explicat la situació del sector, molt amable.
A tots vosaltres per interessar, gràcies.
Doncs és una qüestió clara, és una qüestió bàsicament que, clar, on estem a l'estar dins de la Unió Europea, doncs les normes de cara a la pesca, ho ha dit molt bé el senyor Xavier, doncs són clares, són contundents en aquest cas. I, però clar, el Marroc no està dins de la Unió Europea, llavors són altres coses, són altres formes de fer les coses... I aquí és on comencen els problemes, amb una possibilitat que si tu intentes fer les coses bé de forma ecològica, per d'alguna forma, però els altres no, dins d'aquesta globalització de la pesca ens trobem amb un autèntic mal de cap. Un autèntic mal de cap que posa en perill fer bé les coses. Posa en perill fer bé les coses. Ja no només el subministrament de peix, sinó i la feina, evidentment, d'aquestes persones, sinó també el fet de fer bé les coses. Ara que estem en una època on l'ecologisme i el tracte bé al planeta està, que és com ha de ser, està en primera línia, tenir aquest concepte mediambiental, doncs ho fem tots, perquè si només ho fa un, els altres, doncs, és un problema, genera un autèntic problema. Va, que de seguida parlarem amb l'Enriqueta i ens aproparem una mica més a 2:15 i actualitzarem informació de serveis.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo? que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces. Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mira, sí, esto es harta de pasar hambre si no quieres dejar de comer, si has realizado miles de dietas y no adelgazas, pásate ya al plan 1, 2, 3. Y Enriqueta, dietista de Laboratorios Clinitec, nos dice cómo bajar de peso de forma natural y rápida. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues sí, con el plan 1, 2, 3 de Laboratorios Clinitec hacemos una limpieza y aceleramos tu metabolismo y adelgazarás, seguro, te lo garantizo. Además, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y controlas tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Así que todos son ventajas, las rodillas, la movilidad, el cansancio desaparece porque por fin bajas de peso. Y olvídate del efecto rebote, perderás más de 4 kilos y bajarás más de 3 centímetros de volumen en solo 3 semanas.
Además, el plan 1-2-3 te permite seguir comiendo. Y oye, que no son batidos. Y es que además es facilísimo, con ingredientes naturales, con registro sanitario. Es económico, apto para hombres, para mujeres, para todas las edades. Está hecho a base de minerales, vitaminas, plantas. Y vas a perder de 4 a 7 kilos. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y ya bajamos más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja,
que son de pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y 3 centímetros bajamos de volumen.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, son saciantes, ¿eh? Pero ellas son las encargadas de atrapar la grasa, eliminamos, seguimos perdiendo peso y el resultado, sí, sí, de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? ¿Quieres informarte? Pues llámame, que el teléfono es fácil, como el plan, 650-51-52-53.
Y además, Enriqueta, para empezar ya a adelgazar, ¿qué oferta tenemos hoy para los oyentes de COPE Catalunya?
Cruz. Gran oferta, ¿eh? Hoy de regalo con el plan 1, 2, 3, las 3 infusiones, ¿eh? La detox, más la adrena, más la lipo. Y hoy de regalo también estos 28 parches anticelulíticos para destruir esa grasa que puede estar en abdomen, barriguita, michelines o muslos, ¿no? Pues te viene gratis con tu plan 1, 2, 3, llamándome ahora mismo, 650-51-52-53, que no es un sueño, que tu ropa te bailará en 3 semanas.
Justamente, pues ya lo sabes, el plan 1, 2, 3 sí funciona, no es un medicamento, y ya sabes, tienes ahí las 3 infusiones del plan 1, 2, 3, la detox, la adrena, la lipo de Clinitec, más 28 parches anticelulíticos para destruir la grasa de la barriga, los michelines y los muslos, que son gratis con el plan 1, 2, 3, así que llama ya, 650-51-52-53, y oye, que va muy bien, que va perfecto. En solo 3 semanas, pues pierdes de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53. Y Enriqueta, todo sin pasar hambre.
Todo sin pasar hambre. Mira, si sin pasar hambre, que además a los oyentes que llamen ahora les vamos a regalar nuestras galletas de cúrcuma y chía.
¡Ole!
3 semanas de 4 a 7 kilos. Y además endulzándonos con esas galletas.
Pues ya lo sabes, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets, molt grans, Cruz. Adeu,
gràcies. I de seguida arribem a 2:15 i actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya. No. No sé, necessites fer reformes a cases? Doncs atenció, perquè Atelier ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, bany, reformes integrals des de fa més de 30 anys que estan per la feina, amb els millors professionals propis que ho faran especialíssim per tu. I vols saber alguna cosa més? Mira, sempre treballen amb la millor qualitat, sempre amb els millors acabats, els preus immillorables, o sigui, es preocupen per la feina, les dates d'entrega doncs estan sempre en plaç garantitzat i ofertes i regals per cada projecte. Així que, què esperes? No et fies del que jo t'estic dient. No! El Cruz, no m'enfio del que diu el Cruz. El que has de fer és anar a visitar la seva exposició a la Via Augusta 106 de Barcelona, Via Augusta 106 de Barcelona, o trucar al 606 34 67 23. 606 34 67 23. Ja saps que Atelier fa una cosa. Amb Atelier deixes la teva llar en bones mans. Deia que de seguida arribem a dos quarts. Estava buscant uns quarts papers d'aquí, tot això. Arribem a dos quarts i actualitzarem la informació de serveis i després parlarem de dues coses. Primer, parlarem de l'estrena de l'espectacle de la Castanyada al Tibidabo, que l'estrena avui, demà l'estrena. L'espectacle castellà de Halloween del Tibidabo, que estem parlant d'un parc que és al·lucinant. Estem parlant d'un dels més antics d'Europa, més de 120 anys al servei de la ciutat i continua sorprenent amb nous quers. I després farem dues coses. O parlarem de turisme, o en parlarem... Sí, és que tenim dues opcions, ja veurem com funciona la cosa. O en parlarem del que comença el dia 3. Què comença el dia 3? El Festival de Sitges. A veure si podem trobar el Víctor Esquilor perquè faci 5 cèntims.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Si no te decides entre pasillo o ventana, entre tomar té o café, o entre viajar por Europa o descubrir Asia, tenemos el destino ideal para ti. Nueva ruta Estambul con Vueling. Vuela al lugar donde amanece en Asia y atardece en Europa. Entra en Vueling.com y reserva ahora tu billete.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas, somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Som la teva COPE més propera, migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I, si us sembla, anem a actualitzar la informació de serveis amb l'esperança que el José Luis Gil, el nostre portaveu d'esports, doncs, en aquest cop sí que escolti la previsió que fem des d'aquí, que bé, si no és exacta, és prou encertada, sobretot perquè tenim darrere el Servei Català de Meteorologia. Atenció, José Luis, va por ti. Ho has d'escoltar bé, això. Aquesta tarda, aquesta tarda. Sol, predomini del sol. Excepte, podem parlar de núvols cap a la Vall d'Aran, i algun plogim que no es descarta cap a la Garrotxa, el Ripollès, la Selva, el Gironès. Per aquesta zona és possible no es descarta algun plogim. Les temperatures, tant la màxima com la mínima, després d'un estiuet de Sant Miquel que ens va torrar amb temperatures que van arribar fins als 36 graus a Figueres, esperem que les temperatures baixin. Avui comencen a baixar, perquè se'ns tira sobre una d'aquestes borrasques que, si bé no deixarà pluja generalitzada, sí que farà que baixin les temperatures. Avui començaran a notar-se. Quan es notaran més la baixada de temperatures, que és quan tindrem a sobre tota la pesca, serà durant el cap de setmana. Entre dissabte i diumenge sí que tocaran fons aquesta baixada de temperatures, que no estem parlant de que ens congelarem, eh? Parlem de que baixen les temperatures, no estem parlant de que ens congelarem. D'això es tracta. Demà dissabte esperem un matí amb sol, predomini del sol, insisteixo, les temperatures baixen, però el sol es mantindrà. I sí que esperem, sobretot pel demà al matí, pluges cap a la Vall d'Aran. Cap a la Vall d'Aran, possiblement cap al Maresme, algun plogim. Ara, atenció, perquè la previsió ens diu, que pot passar o no, que hi pot haver pluges intenses o episodis de pluges intenses a tota la costa central dissabte a la tarda. Pot passar, sí, és possible. Que si cau, caigui, però si no, no. És a dir, no és una qüestió ferma, és una d'aquestes pluges de tardor. José Luis riu de la meva previsió, però és que és així, ho està dient. Hi ha una alerta activada al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme, perquè hi poden aparèixer episodis de pluja intensa. La temperatura a la baixa. I el diumenge sí que esperem un predomini tant pel matí com per la tarda, un predomini del sol. És a dir, serà un episodi de pluges que haurem de concretar com acaba tot això. El diumenge les temperatures començaran a repuntar, començaran a normalitzar-se per ja començar la setmana tant dilluns com dimarts amb unes temperatures prou normalitzades. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs fem la pregunta al Servei Català de Trànsit i a la Sílvia de l'Amo. Bon migdia, benvinguda, Sílvia.
Hola, bon migdia, companys. Doncs en aquests moments hem de parlar que hi havia una avaria just a l'A2 a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Lleida. Els vehicles estan retirats, però encara hi ha el vehicle dels Mossos al voral i això està provocant 5,5 quilòmetres de lentitud. Una altra avaria a la Roca, en sentit Girona, talla un carril i provoca 1,5 quilòmetres, i la resta d'incidències les localitzem totes a la ronda del litoral, on apreciem molta mobilitat. Hem de pensar que estem a les portes del cap de setmana, aquest cap de setmana que no se sap ben bé quin temps fa, però que faci bo i que tingui... Perdona, és que t'estàs consultant molt atentament.
Ja veig que impressiona la meva predicció meteorològica, impressiona, eh?
No, és que jo només penso en bolets, saps? I si penses, va, doncs, que no ens sortiran bolets.
Et diré que s'espera una bona temporada de boletaire, eh? La setmana que ve tractarem el tema i ja t'aviso que s'espera ja una bona temporada de boletaire, eh? Sí.
Soc nascuda a Berga, tinc família, això dels bolets ho porta la sang. Vinga, companys,
gràcies.
Que tingueu bon cap de setmana.
Igualment, Sílvia, moltes gràcies, cuida't molt. Doncs ja veig que la meva previsió meteorològica, insisteixo, no me la invento, estaves en el Meteocat, eh? Servei Meteorològic de Catalunya, José Luis Gil, titulars d'esports, com estàs, José Luis?
Ara, bona tarda, José Miguel, bona tarda, com és? Bona tarda, Sílvia del Amo, cofundadora del club de fans de les prediccions meteorològiques del José Miguel Cruz.
Em fa mal que em diguis això, perquè jo m'ho intento treballar i fer ser el màxim precís possible, i amb els mapes del Meteocat, que no sóc el Mauri ni el Molina en el seu temps, ni els nous fitxatges del temps de TV3, però...
A vostè li passaria com aquell que jugaria el bigoti i el perdria.
Oh, no, per què?
Perquè al final les seves prediccions van... Pot passar! Sí, home, clar,
miri,
sí, pot passar.
Miri,
clar, pot...
Li diré, vostè ara mateix obre el mapa del Meteocat i busca dissabte a la tarda i veu les comarques del Garraf, del Baix Llobregat, del Barcelonès i del Maresme amb una alerta activada per possible intensitat de pluja. No m'ho estic inventant.
No. Si jo, no la dic... No. L'últim que li diria jo a vostè és que s'inventa les prediccions meteorològiques. Home. Però les embolcalla d'una manera que al final acabem en aquesta autopregunta de pot passar? Sí,
home,
pot passar.
Perquè ho intento naturalitzar, però miri, per exemple...
Fa molt bé, eh?
Si intento... Li llegeixo
la exactament... La Sílvia de l'Amo i jo som molt fans de les seves prediccions.
Sí, li presento l'informe que ha demanat per fer el temps. Mira, s'esperen alguns ruixats aïllats a punts de la meitat est, sobretot al litoral i per litoral, i al final del dia també al sector central del litoral.
És que m'està vostè fent allò d'un excusatio non petita, excusatio manifiesta.
Exacto, home, tu diràs. Bé.
O parlem d'esports.
Sí, parlem d'esports.
Podem parlar d'esports, no? Perquè s'acaba la jornada de Lliga i comença la jornada de Lliga.
Exacte, de Lliga, Lliga i
tiro porque me toca, eh? Demà, Reino de Navarra... Perdó, el Sadar, el Reino de Navarra, sí, efectivament. Osasuna Futbol Club Barcelona, un dels millors locals de la Lliga contra un equip, com és el Futbol Club Barcelona, que compta els seus partits per victòries. Tant és així que si demà guanya el Barça a Camp d'Osasuna, Hansi Flick haurà igualat aquest rècord de victòries consecutives que està en possessió de Gerardo Tata Martino, no Ernesto Valverde, no Guardiola, no Luis Enrique. Gerardo Tata Martino. En una jornada més, on hi ha derbi madrileny, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Interessant,
és a dir,
eh?
Per exemple, avui estem preguntant a xesportscope@esportscope si què creieu que passarà.
Home, jo un empat ho signaria.
Si, no, si s'enxamplen les diferències entre Barça i Madrid, es mantenen o es redueixen. Aquesta història no va massa amb el tècnic del Barça, Hansi Flick, que tant li fa el que passi al Metropolitano i ell es concentra en lo seu.
Yo solo me centro en nuestro equipo. No me centro en lo que pueda hacer el Real, el Atlético, no importa. Tenemos que hacer nuestro trabajo y eso pasa por ganar en Osasuna, en Pamplona. Lo demás, pues no va a cambiar nada. Como sucedan las cosas, pues tendremos que aceptarlo y así está.
Y así ya están las cosas.
Deje Luis Enrique, que es traductor.
No.
I no em crec gens. No em crec gens el que diu l'entrenador del Barça. Ni cap. Perquè són políticament correctes. Vull dir, i això no
és veritat.
Vale, ja.
Això és veritat.
El que li convé al Barça, primer, és cert, fer la seva feina, és a dir, guanyar. I segon, el que li convé al Barça en aquest partit és un empat perquè tots dos... guanyar diferència de punts amb tots dos.
Aquesta visió merament aritmètica també li compraria, però bueno,
home, clar.
Però està tan bé i tan centrat i tant en el seu lloc el senyor Hansi Flick.
I molt bé, si no dic que no.
Està impressionant. Casado i Rafinha han treballat al marge. La setmana vinent Chesney, Víctor Navarro ens explicarà després si hi haurà rotacions o no al camp d'Osasuna. L'anècdota, a Pamplona demà hi ha un concert d'Estopa. Una mica abans del partit. I ha dit Vicente Moreno, el tècnic d'Osasuna, que, home, com que Estopa són del Barça, aviam si la gent del Barça es perd pel concert d'Estopa i arriben una mica despistats al camp d'Osasuna. Ahir, Espanyol 1, Villarreal 2. Derrota davant del conjunt de la Plana. L'Espanyol, que és curiós, perquè en 7 jornades ha hagut de jugar contra el segon, el tercer i el quart de la Lliga. Madrid, Atlético i Villarreal.
I crec que no ho ha fet del tot malament.
I no ho ha fet del tot malament l'equip de Manolo González. El que passa és que pels que ja estan una mica aixecant les seves armes en contra del tècnic blanc i blau, recordarem aquesta dada. Les 7 primeres jornades de Lliga han jugat contra el segon, contra el tercer i contra el quart. És veritat, només han esgarrapat un punt al camp de l'Atlético de Madrid, però, home, què més voleu,
no? Va començar guanyant en el Bernabéu i ahir va començar guanyant. El que passa és que és el que hi ha, que no és com comença, sinó com acaba.
És que són aquests detalls.
Clar.
Si l'Espanyol és murri i tanca la primera part i després del gol de Jofre no es, entre cometes, no es juga més, te'n vas 1-0 al descans i la cosa canvia.
I tant.
El que passa és que el Villarreal ahir tenia dos jugadors absolutament inspirats, Ilias Akomak i Ayoce, que van destrossar la defensa de l'Espanyol, que tampoc va estar a l'alçada. Com tampoc va estar a l'alçada el senyor, per dir-li d'alguna manera, que va llançar un objecte contra l'àrbitre del partit, Quintero González, que no va tenir una de les seves millors actuacions, però això en cap cas justifica el llançament d'aquest got de plàstic. Aquest agressor no és soci, va estar immediatament identificat, retingut per les forces de l'ordre i, de fet, ja ha contactat amb el club per demanar disculpes. Un espanyol que ja prepara la seva defensa perquè li caurà un pal molt gros per part de les autoritats esportives. Això sí, esperen que no acabi la cosa en tancament, ni total ni parcial, de la grada on va caure aquest objecte. Per cert, Calero és baixa, no jugarà al proper partit de l'Espanyol al camp del Villamarín. A Girona, on està el debat? Doncs que porten tres partits sense haver de veure porteria.
Hi ha una sequera, en fi,
porten tres partits sense veure porteria, i això és ja complicat per l'equip de Mitchell. Hem tingut sortets a la fase de grups de la Champions femenina. Alerta amb el grup del Barça. Barça, Manchester City, St. Pölten i Hammarby. La Champions femenina encara no ha canviat el format. És el mateix format de la passada temporada, fase de grups, classifiquen dos, etc, etc, etc. La temporada vinent ja canvien el format. I en plena poliesportiva, dos punts que centren l'atenció. Arrenca la Lliga ACB aquest cap de setmana, amb Barça, amb Joventut, amb Girona, amb Manresa, amb Andorra, i el Barça d'handbol, que ha fet media day avui perquè ja enfoca cap a la Superglob al Campionat Mundial de Clubs Oficiós.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
I pren nota de tot el temps que passi de la meta.
No, no, ara vaig al copió, trec la seva predicció.
Correcte, correcte.
Perquè al cap i a la fi, li seré, espero no mullar-me demà, que vostè falli i jo no em mulli demà.
No ho sé.
Pot passar?
Pot passar.
Pot passar,
pot
clar,
passar.
Clar que sí.
Cuida, José Luis, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, per tu i per la Sílvia de l'Amo.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem tots aquests titulars d'Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, de seguida en parlarem del Tibidabo, perquè el Tibidabo estrena espectacle de castanyada aquest cap de setmana. En parlarem aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ritmo de samba. ¿Un paso doble? ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego. Este sábado, Osasuna-Barcelona. Y el domingo, el derbi madrileño. Atlético de Madrid-Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El general Santana ha reunido un ejército de 7.000 hombres.
El ejército más grande que haya visto nunca.
El Álamo no podrá resistir.
John Wayne.
Le ordeno a usted que asuma el mando.
Pelearemos.
Richard Widmer.
Cada hora que pasa, llegan más tropas.
El Álamo. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja sabeu que la festivitat de la castanyada, el Halloween aquest, doncs no comença, no és el dia 31 d'octubre. No, no, ja comença. És com el Nadal, o que ja comença com un mes abans o dos mesos abans, com a Venezuela, que comença el... Mira, el dia 1 comença... El dimarts comença el Nadal a Venezuela. Pues així estem. Doncs atenció, perquè el parc d'atraccions del Tibidabo, 120 anys d'atraccions a les seves esquenes, doncs estrena espectacle, Wilhelm Freak Show, un espectacle, a més, aquesta programació especial que anirà des del demà, dia 28, fins al dia 3 de novembre. Va, parlem amb el senyor Enric Tomàs, que és cap de màrqueting del parc. Enric, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, encantat de parlar amb tu. I escolta'm, quina programació especial tindreu per aquest Halloween?
Doncs mira, durant aquest període de Halloween, que comencem aquest dissabte 28 de setembre, transformem el parc en un espai terrorífic. I en conseqüència doncs, tenim diferents esdeveniments, diferents activitats relacionades amb la festivitat de Halloween o Tots Sants. Mm.
Què hi ha? Què hi ha que podem veure? Perquè, clar, allà hi ha un punt claríssim, que és l'Hotel Kruger, que és el famosíssim Hotel Kruger. No sé si serà l'epicentre de tots aquests espectacles.
És un d'ells. Bé, de fet, ja no es diu Hotel Kruger, ara es diu Hotel 666.
Ah, sí?
Sí, es diu Hotel 666, però segueix sent... el nom ha canviat, però l'essència segueix sent la mateixa. És a dir, és un lloc terrorífic, amb 18 actors en els que ofereixen una experiència de teatre terrorífic immersiu, i sens dubte és una de les coses més interessants a fer durant aquest Halloween. L'hotel 666 estarà dintre de la planta 666, que li diem, perquè és una planta que té el propi hotel 666, i després, des de fa uns mesos, vam inaugurar el que és l'espai 666. És un espai en el qual pots conèixer, és un espai que està una mica apartat de l'hotel, però a la mateixa planta, doncs, que coneixen el parc sabran d'on parlo, al costat dels Crashcars, i és un espai en el qual els visitants poden conèixer quina és la història dels personatges que habiten l'hotel. És a dir, saber d'on venen, saber quin és el seu background i saber també per què han esdevingut monstres, no? I la part graciosa és que poden conèixer la història, però després es poden fer una fotografia amb els personatges reals, una fotografia que sens dubte se la fan i se la poden endur a casa com un dels millors records que podríem fer.
Bé, una de les qüestions és l'espectacle Wilhelm Freak Show, que encapçalarà aquesta programació especial. Què serà aquest espectacle i tot el que hi ha, els personatges que voltaran pel parc?
Doncs el Wilhelm Freak Show és un espectacle de circ terrorífic dels freaks que va plegar o ha plegat el personatge Wilhelm, que és el protagonista de la història de l'espectacle que es fa a l'hora de tancament de Halloween. És un circ com un circ dels horrors en el qual apareixen personatges estrafolaris i terrorífics, i tots ells, igual que amb l'hotel, amb un background doncs ben trist, ben, bueno, per una vida que han tingut, s'han esdevingut freaks, i el Wilhelm els ha aplegat, el Wilhelm, que és el protagonista, en un circ dels horrors, i aquesta és la història que es presenta i es presentarà cada dia abans del tancament del parc, i serà, com deies tu, doncs el pal de paller o un dels pals de paller de l'oferta de Halloween del parc d'atraccions del Tibidabo.
Enric, per què ens agrada tant passar por? Una por de mentida, clar, però sembla que tot això ens sedueix, no?
Bueno, jo crec que és perquè les experiències, és estrany dir-ho, però cada cop sembla que n'hi ha menys i cada cop van més buscades. I això és el que oferim aquí al Parc d'Atraccions del Tibidabo. Nosaltres oferim doncs la por del Halloween, el Halloween, el que deia el teatre immersiu de l'hotel 666, oferim l'espectacle de Wilhelm Freak Show, però oferim també experiències reals, experiències vives com la caiguda lliure al Merlí, que la vam inaugurar el passat estiu, la muntanya russa. És a dir, són experiències pures, experiències que van molt més enllà d'una pantalla, van molt més enllà d'aquest món virtual, que és molt interessant, que porta moltes coses, però que l'experiència real, diguéssim, toca l'ànima, toca la pell. I això, doncs, pocs llocs ho poden oferir a Barcelona, i un dels llocs que ho ofereix és el Tibidabo, no només a Halloween, amb la por, sinó també amb la por i les emocions durant tot l'any.
No, i a més a més és una adaptació, després tindrem el Nadal, després anem a, en funció de l'època que toca, doncs adaptant-nos, i a més és que estem parlant d'un parc més que centenari, que a més es va adaptant a l'època, es va modernitzant, vull dir, no sé quin serà el següent pas del Tibidabo.
Bueno, sorpreses sempre en tenim, i la recàmera, no, com diuen, la tenim plena de nous projectes. És veritat que recentment vam inaugurar Beyond, que és una experiència de realitat virtual immersiva. Hem posat les ulleres de realitat virtual també a la muntanya russa, en la qual d'aquesta manera donem un pack entre experiència real, que és el que deia abans, i experiència virtual. És un parc que mira el passat perquè és un parc històric, aquest any fa 123 anys, però mirem el futur perquè anem introduint novetats constantment, perquè realment ens devem a la ciutat i el que volem és que els visitants no parin de venir, vinguin un, dos, tres, quatre cops, tants cops com vulguin, perquè realment és el dia que tu passes bé, és el dia de l'any en el qual tu passes bé, doncs, amb la família, amb els amics, amb la parella, amb qui vulguis, i bueno, passes un bon dia. Això és el que intentem oferir aquí des de tots els angles, experiencial, virtual i de tot.
Doncs senyor Enric Tomàs, cap de màrqueting del Parc d'Atraccions del Tibidabo, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i que tinguis una bona tardor, en aquest cas. No diré bons tots sants perquè encara queda, però sí una bona tardor.
Pues moltíssimes gràcies, i com us deia, us esperem aquí dalt per passar por i per passar una bona estona, que en el fons és el millor que pot haver-hi.
I tant, a més estem parlant de 120 anys de tradició, i com a tradició, parlem de tradició, arriba el dia 3 d'octubre una altra de les tradicions, que ja és tradició i ben merescuda, perquè està ben treballada des de fa molts anys. 57 anys, per ser exactes. És la 57a edició del Festival de Setges, que comença el dia 3 d'octubre. De seguida en parlem amb el Víctor Esquirol per fer 5 cèntims.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol
sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tras los excesos del veranito y la vuelta a la rutina, una puesta a punto es la solución. Deshincharnos y perder unos 5 kilos de media y 3 centímetros de volumen, todo ello con el plan 1-2-3. Y lo mejor, solo en 3 semanas.
Ahora es el mejor momento para reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen y perder el peso.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminas volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio y combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que además captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además, con una súper oferta.
Gratis, el gel con rolón para perder peso mientras duermes y extra una caja de galletas saciantes de cúrcuma de pura fibra para tu desayuno o merienda. ¿A qué esperas? Llama ahora al 650-51-52-53 y adelgazas de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És l'aparador perfecte per pel·lis de por, de ciència-ficció, de suspense. Estem parlant de la 57a edició del Festival de Sitges. El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya que obre portes el dia 3 d'octubre i una de les persones implicades en la... en el cartell d'aquest any, suposo que ara encerto en el que dic, m'estic aventurant, és el nostre estimadíssim i admiradíssim Víctor Esquirol, un home que, si hagués escollit una altra vida, seria càmera de... no càmera, sinó l'aparell de la càmera. Víctor, com estàs? Benvingut.
Cruz, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, encara no dic res i ja comences a riure, tio.
Home, és que és veritat. Jo cada cop que vaig al cinema penso en ti. Què pensaria el Víctor Esquirol d'aquesta pel·lícula?
Sí, no, literal. O sigui, això, evidentment, els oients no ho saben, però literal que aquest senyor que està parlant aquí va haver-hi... Quan va ser? Fa una setmana o dues?
Sí, quan vaig anar a veure l'estrena de Beetlejuice.
Sí, de Beetlejuice. Em va fer tota la crònica, el tio. De quan estava anant a la sala de cinema i després de lo bé i lo malament que li va semblar la pel·lícula.
Ja he après de tu.
Em sembla superentranyable. Em sembla superentranyable que el cinema sigui sent el nostre vincle. Ja saps que trobo super, super, super a faltar les converses amb tu i sobretot estar amb tu cara a cara, però m'alegra, no?, que de tant en quant alguna pel·lícula o algun festival, com és el cas, ens torni a juntar.
Mira, és una cosa que em faràs plorar, em faràs plorar perquè jo t'estimo tant.
No, jo estic emocionat, de debò.
Un cop ja he fet aquesta abraçada, Víctor, jo t'he presentat com que ets part de tens part de la responsabilitat de l'organització i d'escollir el cartell del Festival de Sitges, no?
Sí, és estic en el Departament de Comunicació i de Premsa, també segueixo en l'equip de programació, de selecció de pel·lícules, i com us podeu imaginar, doncs a falta de poc menys, no?, d'una setmana pel tret de sortida d'aquesta 57a edició, estem aquí a l'oficina en plan Defcon 2, no?, en plan oh Dios mío.
Però bé, escolta'm, és molt difícil que Sitges no porti grans coses. Estem molt ben acostumats. Què podem esperar d'aquesta 57a edició?
Doncs mira, ara mateix el que tenim més en l'horitzó, ja estem en el sistema aquest cortoplacista, no? Ja estem veient les amenaces més properes, no? Doncs el primer cap de setmana que tindrem aquí a Sitges, és a dir, doncs entre divendres 4 d'octubre, dissabte 5 i diumenge 6, tindrem 3 dies absolutament demencials. El divendres, per exemple, el divendres 4 d'octubre, empalmem una darrere de l'altra dos de les pel·lícules més esperades dins del cinema de gènere d'aquest any. Estic parlant de La Substància, de Substance, que ja ve des de l'últim Festival de Cannes amb l'aura de ser una de les pel·lícules més bèsties que s'han vist mai en aquell festival i en qualsevol altre festival. És la nova pel·lícula de la Kogali Fakjat, una directora que vam descobrir precisament l'any 2019, si no m'erro, en el propi Festival de Sitges, amb la seva primera pel·lícula, Revenge, i una directora que torna ara a la càrrega amb una pel·lícula protagonitzada per la Demi Moore, pel Dennis Quaid, per la Margaret Quaid, és a dir, un reparto de lujo per parlar, no?, de les obsessions del món de l'espectacle, no?, per aquesta, per intentar captar, per intentar retenir la promesa, no?, el desig de l'eterna joventut. És una pel·lícula que tothom que l'ha vist està absolutament al·lucinant, la gent que l'ha de veure a Cannes, la gent que l'ha de veure farà uns dies a Sant Sebastián. Jo crec que el millor escenari per descobrir la que promet ser una de les pel·lícules més, repeteixo, més cafres, més bèsties de la temporada és aquí, Sitges. I just després empalmarem amb Terrifier 3, que és la tercera part d'una d'aquestes sagues gores, també passades super, 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 super de rosca, sí, que la gent està esperant moltíssim i que ja et dic jo que aquest dia faran rebentar Sitges. Tenim això, tenim...
Zombies no hi ha, aquest any no hi ha zombies.
Exacte, perquè... això anava. Vale. Dissabte tenim la ja llegendària Zombie Walk, no? El tret de sortida el donarà l'equip d'Apocalipsis Theta, al principi del fin, no? Dirigida per Carles Torrents, i allà estarem el dissabte per la nit fent la juerga amb tots els zombies. Des de primera hora del matí estaran ja tots els zombis maquillant-se i posant-se, engalanant-se, no?, per lluir les seves millors gales, i per la nit, a les 8:30 de la nit, es donarà el tret de sortida d'aquesta ja també superlegendària Zombie Walk.
Com m'agrada això de zombi equivalent a les millors gales. Vull dir, és perquè les millors gales d'un zombi és precisament el que no sé. Correcte. Escolta, ràpidament, a veure, en 2 minuts et preguntaré com, quin és el procés de selecció de les pel·lícules per un festival d'aquest renom del de Sitges?
Mira, és bàsicament anar de festival en festival, anar de mercat en mercat, Berlín, Cannes, jo que sé, a South by Southwest, a Estats Units, veure allà, abans que la majoria de gent, les pel·lícules que realment ho poden patar la temporada i seleccionar-les, i també nosaltres tenim els nostres propis processos de selecció interns. Nosaltres el mes d'abril, crec ja, obrim convocatòria a tothom que vulgui apuntar un llargmetratge o un curtmetratge en les nostres propies plataformes, no? I a partir d'allà, doncs, un equip en el que en total som unes 12 persones, analitzem tots els llargmetratges, tots els curtmetratges, i a partir d'aquí, entre una cosa i l'altra, surt la selecció final de Sitges. És molt més complex que això, però el titular és aquest.
No, jo anava pràcticament un titular. Perquè pel temps, i m'agradaria preguntar-te per acabar. I d'entrades com anem? Encara hi ha temps per buscar entrades? O... Perquè clar, això, correu. Volen, aquestes entrades del festival acostumen a volar.
Ei, correu. Què? Correu, o sigui, insensatos. No, i també, mira, informació de servei. D'aquí 2-3 dies tindrem ja operativa la nova app, la nova aplicació del festival. Allà anirem enviant avisos cada dia de les entrades que es vagin alliberant. Sí que totes les que totes les que hem posat a la venda pràcticament s'han esgotat, això és així, l'èxit de convocatòria és absolut, però sí que l'organització ha reservat algunes entrades que 24 hores abans s'alliberen i aquí heu d'estar atents per pescar-les.
Molt bé, doncs serà tot així, i és que això és garantia de gaudir de cinema, si t'agrada el gènere, Sitges és una d'aquestes cites que d'estar al calendari.
Totalment, i això ho té el Festival de Sitges per sobre de qualsevol altre festival. Té un ambient festiu, absolutament totes les seves sessions, que encara que no t'engradi massa, que no t'engresqui massa el cinema de gènere, t'acaba contagiant el seu entusiasme, i això és absolutament màgic.
Doncs Víctor Esquirol, gràcies per fer-nos aquests 5 cèntims i felicitats per la feina, i que vagi molt bé aquesta edició.
Merci, Cruz. Que bueno oírte, que bo xerrar amb tu, tio.
Oh, una abraçada. És un plaer. Cuida't molt, Víctor, un cada setmana. Gràcies.
Igualment, Cruz. Adéu.
Doncs el Víctor Esquirol ens feia 5 cèntims de com s'ha organitzat aquesta 57a edició del Festival de Sitges, com sempre, amb un èxit absolut a Sitges, evidentment, i amb aquesta aplicació per entrades que puguin quedar lliures. Això és una molt bona notícia. Doncs ara estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acaben de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.